Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Com estem? Bon dia i bona hora. 6 minuts i mig que ja passen de les 12 del migdia. Comencem el Passeu sense trucar. Bon dia, Ricky.
Bon dia, Candela. Bon dia, senyores i senyors.
Digue-ho, digue-ho.
Què vols que digui? A veure, podria dir moltes coses, eh?
No, però el que dius sempre, per variar una mica.
Sí, val. Quina calor!
Veus?
Quina calor! Ah, és horrorós.
Doncs
aquí s'està fresquet,
aquí,
eh?
És que, esclar, aquí la ràdio...
Aquí s'està molt fresquet,
bé,
eh? Aquí s'està molt, sí, molt fresquet, sí, sí. I molt bé. Bé, doncs, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. I avui que comencem mes nou.
Sí, el mes de juliol ja... D'aquí un moment començaran els encierros. D'aquí un moment, d'aquí uns dies, no?
Bueno, sí, el...
El Sant Fermín.
El 7 de julio.
Que
el 7 de juliol.
El dilluns.
El dilluns que ve comença, sí, sí, la festa de Sant Fermí. I el dia següent és el teu aniversari.
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
Fai festa.
Fas festa?
Sí.
Vols molt bé, tu. Escolta,
no, no,
si
va,
vols
va.
Fer festa,
no,
fes
no, no,
festa,
no, no, no.
Que no hi ha cap problema.
No faig festa, no.
Bé, doncs, gràcies, com diem sempre, per acompanyar-nos. I avui tindrem, i tenim ja, de fet, perquè ell sempre ve una miqueta abans i està aquí fent-nos companyia, el Joan Marc Miralles, en vivo i en directe.
El tenim aquí ja. Hola, Joan Marc.
Hola, bon dia. És que és un refugi climàtic, aquí.
Que sí?
La ràdio, no?
Home, home, home.
Bueno, ho és.
I, goita, fixa't, no està ni enxufat l'aire condicionat.
No, no, no.
El tenim... Perquè entri la calor aquí dintre, ha d'apretar fort.
I tant. D'apretar, està.
Però els encierros no van començar ahir, ja?
Ja van començar, eh?
Ahir, sí.
Ah, sí?
Els encierros van començar ahir.
Sí, van tancar un Cerdán, ahir.
Ah, vale, hòstia, vale. Bo l'acudit.
Ei, molt bé, Joan Marc.
Diu, és el primer d'una llarga llista de...
No hi cabran.
Li comentava la Candela que ahir al·lucinava pepinillos de colors que deies abans quan estava veient una d'aquestes tertúlies de la televisió i hi havia una senyora, vaja, que és advocada i que, bueno, que en coneix tot aquest tema i deia, i em vaig quedar al·lucinat, que aquesta presó de Soto del Real té unes cel·les o té uns mòduls adaptats ja a polítics corruptes.
Sí, sí, sí.
És que ho desconeixia. Dic, hosti, tu, però qui... No, pues ja té unes zones... Bueno, allà hi van passar-hi una bona temporada els pèsols polítics, quan va haver tot el tema del procés i tal, però a banda d'això també i allà han desfilat i figures importants del món.
Tot el gabinet de l'Aznar, per exemple.
Però sense anar més lluny també, Mario Conde també va estar
allà. Hi ha unes plaques commemoratives.
Qui
es digué en tants anys?
Tot està adaptat i de seguida em va entrar aquella curiositat de dir, com deuen ser aquests mòduls especials?
Amb aire condicionat.
Suposo que hi deuen tenir
calefacció,
alguna altra comoditat més, no? Vull dir, no ho sé, però vaja, no em diràs tu que no fa gràcia que hi ha aquesta presó, concretament, no sé si n'hi haurà alguna altra, però que aquesta presó tingui també les zones ja per polítics corruptes.
Sí, sí.
És molt fort.
I homes de negocis... I...
Sí.
És que... El senyor Ruiz Mateos també hi va passar. Per
el Blesa, també. El Miguel Blesa. Bueno, en fi, tota la colla, perquè és que n'hi ha per parar un tren i el pas que anem, no sé pas, vull dir, perquè tot això... No sé, fa una estona que estava jo llegint aquí, aviam si ho puc trobar, que em sembla que era el... No sé si era el Nacional.cat o La Vanguardia, que comentava que el... Aviam, si ho trobo... No, Junts condiciona, Feijó... No. És detinguts... No.
Hauríem de prendre una miqueta de...
De què?
No de paciència, sinó de mostra de la política andorrana, els polítics espanyols,
sí,
eh? Bueno, i els francesos també s'haurien de mirar allà una miqueta. Aquí És tot una bassa d'oli.
Sí, tot és una bassa d'oli.
També rellisca l'oli, però...
Sí, sí, ojo. Sí.
Ojo.
Ah, sí. Mira, veus, aquí a La Vanguardia, el jutge del Suprem adverteix que hi ha més persones físiques i jurídiques en el botín Cerdán. O sigui que pot començar ja una desfilada, sí. Desfilada important, no?
Una bona...
Sí, sí. Bueno, a banda d'això, veig que estàs molt bé, Joan Marc.
Sí.
Sí, estàs bé?
Sí, perfectament.
Perfectament. Vale. Doncs mira, qui està també de conya és Boris Becker. Boris Becker, el tenista.
Sí.
No.
Sí.
Bueno, doncs... té 57 anys i ha estat pare per cinquena vegada.
També va passar una temporada a presó.
També va passar una temporadeta a la presó. És veritat, tens raó, sí senyor. Sí. Per un... per allò...
Calés.
Sí, per enganyar, no? Per enganyar Hisenda, no?
A Hisenda, sí. A l'Hisenda Alemanya.
A l'Hisenda Alemanya.
A l'Hisenda Alemanya.
Sí, a l'Hisenda Alemanya. Sí. Bueno, doncs res, la seva dona, la seva actual companya, es diu Lilian de Carvalho Monteiro, és analista financera i té 35 anys i, bueno, doncs ha tingut un nen.
Doncs apa, felicitats.
Sí. Bueno, tindrà, perquè serà pare per cinquena vegada.
Molt bé.
Després també ens hem assabentat que Karl Lagerfeld, el Mortadelo, aquell que es dedicava...
Home.
Què?
També tu,
sí, és com el Mortadelo, aquell home era, que era com el Mortadelo, el Karl Lagerfeld.
A què li passa?
I que, bueno, que ara hi ha coses del Karl Lagerfeld per tot arreu, vull dir, qui no té una cosa del Lagerfeld...
Jo.
És perquè no vol, perquè mira que foten de tot, Bueno, doncs es veu que tenia una casa, una caseta, poqueta cosa, no? Allò que en diuen una villa parisina, però secreta. Era una cosa que no se sabia i que s'ha posat a la venda. No em consta per quin preu, però aquest home, aquest dissenyador, la va comprar concretament en l'any 2009. Per què? Per anar a buscar una mica, doncs, la tranquil·litat, ja no solament d'ell, sinó també de tots els seus convidats o la gent, doncs, que convidava, doncs, a la seva villa secreta, no?
Molt bé.
El que té gràcia és que des de que la va comprar el 2009 fins que es va morir, que ara no recordo l'any que es va morir...
El 19.
Val. El bo del cas és que només hi va dormir una sola nit.
Ostres. Bueno, mira.
Quines coses, Bueno, i després també la Francesca Thyssen, que és una aristòcrata de 67 anys, és la fillastra de Tita...
La filla d'Álvaro Thyssen.
Exacte. Es veu que s'ha compromès. I tinc aquí a la fillastra o a la filla del baron Thyssen ensenyant, diguem-ne, l'anell...
De compromís.
Sí, que com et pots imaginar no és un anell qualsevol. No. És un pedrot d'aquells bastant considerables. Bé, després també tenim una cosa que... tothom ho fa i ell també ho ha volgut fer. A l'emèrit que farà les...
memòries.
Les seves memòries sortiran concretament a la tardor que ve. Són les memòries de l'amic Joan Carles I, a l'emèrit, que es diu Reconciliación. Això li ha fet una escriptora francesa, Laurent Dobré, que ha transcrit, doncs, el que, doncs, l'emèrit, doncs, li ha anat explicant, totes les seves confessions, al llarg de, bàsicament, de l'època
del regnat.
Exacte.
Uns quants anys.
Però, doncs ja està, tenim les memòries de Joan Carles I i les memòries de Bàrbara Rey.
Veus?
Ja les tenim les dues. Sí.
Bueno,
Déu-n'hi-do.
Anem amb la frase del dia, que avui és d'un poeta francès que es deia Paul Éluard. Diu, només hi ha una vida, per tant és perfecta. Clar, l'hem d'aprofitar.
Al màxim. El màxim, s'ha d'aprofitar.
Passen els anys, Joan Marc. Fa poc era el teu aniversari,
sí,
no?
Sí, no fa gaire, no.
Bueno.
Ai, sí.
Però ets jove, Joan Marc.
És jove.
Encara tens una edat que aquí a la
pillara. Jove patou.
Sí, els 50 són els nous 30.
Que és veritat.
Jo t'ho canvio.
Sí.
Jo t'ho canvio, vaja.
No es pot fer això.
Ja, ja ho sé, ja ho
no
sé.
Es pot fer.
Bueno, el sol aquest que de moment que pica, 6 de la matí, 21 minuts, se'n va a les 9 del vespre, 36 minuts. Avui tenim 15 hores, 14 minuts de llum i el punt més alt a la 1, 58 minuts. Temperatura mínima de 16, màxima de 32, però tampoc m'estranyaria res que s'enfilés una mica més. La lluna, lluna nova, 33% il·luminada, i la dita aquesta.
Pel juliol, pobres dels que estan al sol.
Evidentment, evidentment. Evidentment. I que se'n veuen, eh? I quan dic que...
Però no prenen el sol perquè...
No.
Perquè treballes a ple sol.
Mira, ahir, concretament al carrer Unió, que ara en parlarem, del carrer Unió, que volen fer una autopista allà...
No, tres carrils.
Bueno, és igual, però tres carrils ja és autopista. No fotis, eh?
Però no es pot córrer com una autopista, no, bueno, encara que n'hi ha molts que s'ho pensen, eh?
S'ho pensen. Bueno, doncs, estava jo baixant Xinutxano i deia, hosti, quina calor. I, bueno, ja saps que estan fent obres aquesta gent de Feda. Mm. I allà hi havia uns
treballadors,
exacte. Un, a més, amb la maquineta aquesta de pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, eh? Estic parlant de les 2:15 minuts del migdia, eh? I allà estaven treballant, sí. I jo pensava, mare de Déu santíssima, ja no solament per lo que està caient, sinó que, a més, amb la màquina que
pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa...
Dius, hòstia, però no pot ser
Clar, sí.
Després passen les desgràcies, com amb aquesta senyora... Espanya, que
a Barcelona.
A Barcelona, concretament.
De la neteja.
De la neteja, que, doncs, que ha mort per un cop
de calor. S'està parlant de fer-se uns canvis, perquè és que...
Pues sí. S'han de fer canvis.
Vull dir... Bueno, no res, doncs, a veure, avui, amb qui hem de felicitar?
Els que es diuen Aaron. Els que... Mira, avui hagués estat el sant del tiet. Sant Julio.
Ah.
I, sí, i també Sant Casto.
I Santa Elionor, deu ser el sant de la nena...
Ah, doncs igual, sí.
La nena reina.
La nena reina.
La niña que quiso ser reina.
Sí. Bueno, ja veurem.
La reina de casa.
A veure si ho és o no. Bueno, doncs felicitats a tots, a totes,
i
que passeu un feliç dia. Avui celebrem que és, atenció, el Dia Internacional del Reggae.
Un estil de música que va sorgir al Carib. A Jamaica?
Sí.
És universal.
Oh, Jamie! I wanna
love you! Oh, Jamie! I quan sentim aquesta música, home, aquesta sí, perquè és d'ell, no? Però
sí,
quan
sí.
Sentim la paraula reggae ens ve al cap Bob Marley, eh? Home, perquè va popularitzar aquest tipus de música arreu del món, eh?
Doncs sí.
Però també hi ha hagut altres artistes, com Dennis Brown, conegut com el príncep del reggae, Prince Buster, Desmond Dekker, Jackie Mito i d'altres generacions, doncs, que han anat arribant i que aporten, a hores d'ara, doncs, molt al reggae.
Correcte. This is love, no? La cançó de Bob Marley. Bé, avui també és el Dia Internacional del Acudit.
Dice que se encuentran dos amigos, uno le dice al otro, debería encontrar un trabajo. Diu, sí, diu, ¿dónde? Diu, en Santiago. Diu, ¿de qué? Diu, de Compostela.
La gent.
Ai, sí. Pues bé, el dia... internacional del, de l'acudit. I també avui el dia...
De la fruita.
De la fruita.
Te ho dediquem a tu, eh? A veure si avui menges fruita. No, no menja fruita? I tu que menges fruita, Joan Marc?
I tant, sí, sí.
Sí, doncs mira...
Cada dia almenys un parell de préssecs, ara l'estiu...
Oh, que bons.
Jo sóc poc fruitero.
Sí. I si menja maduixes han de ser amb nat.
Sí.
Amb lo bo... Ara, hòstia, que hi ha tanta fruita,
tant,
síndria,
meló,
sí. Préssecs, ah. Els paraguaians, les nectarines...
Sí.
No em diràs que no t'agrada això.
No m'acaben de fer... No, és que no he sigut mai, ja et dic. No,
oh, que pena.
Sí.
Doncs res, el dia de la fruita, a veure si el celebrem com s'ha de celebrar, eh?
Vale.
Menjant molta fruita, 5, eh? Entre fruites i verdures, el dia 5, eh? La maneta.
La maneta.
Mm-hmm.
Molt bé. Bé, avui que és dia 1 de juliol, recordarem un 1997, perquè a Mondragón la Guàrdia Civil va trobar aquell home, el funcionari de presons, José Antonio Ortega Lara, en un zulo d'aquells, un segrest que li va, doncs, va durar 532 dies i que, evidentment, doncs, va ser un acte més dels amics de l'AETA. 532 dies ficat allà dins, amb un, res, amb un forat.
Una mica més i dos anys, eh?
A l'amic Ortega Lara.
Hòstia, tu.
Déu-n'hi-do.
Anem a l'any 1941, a les 13 hores 29 minuts, es va emetre el primer anunci a la televisió. Sí. Primer anunci de la història a la cadena de Nova York, WNBT. L'anunciant qui era? Doncs una empresa de rellotges que es deia Bulova.
Bulova.
Va pagar 9 dòlars per un anunci de 10 segons. I quan es va emetre? Durant el descans del partit de béisbol que estaven jugant els Brooklyn Dodgers contra els Philadelphia Phillies.
9 dòlars, El 41. Res a veure amb el que es paga ara, per exemple...
Depèn de on.
No, no, per un anunci a la final de la Super Bowl d'allà dels Estats Units, que són autèntiques bestialitats. Bueno, doncs això passava al 41. Bé, capítol de gent que avui felicitem perquè fa anys, una actriu molt bonica, molt maca, Lee Seydoux, que fa 40 anys, fet pel·lícules com Missió Impossible, El Protocolo Fantasma, Gran Hotel Budapest, o també fet de Chica Bond, i ho ha fet amb Spectre, i també Sin Tiempo para Morir.
Molt bé, la Liv Tyler, que és actriu i també és model, la coneixem per la pel·lícula Belleza Robada, també amb el seu paper com a la donzella elfa Arwen, a l'adaptació al cinema del Senyor dels Pastinyos.
Això mateix.
És filla de Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith.
Exacte, però al tanto,
Però això no ho va saber fins als 9 anys.
Correcte.
Perquè va créixer pensant que el seu pare biològic era el músic Todd Rundgren.
Sí, sí, sí. Una cosa que tampoc jo desconeixia. Avui fa 48 anys, moltes felicitats. Una altra guapa dona, una dona guapa, Pamela Anderson, que avui en fa 58 i que es va fer molt, molt, molt famosa, a banda de moltes altres coses, per als famosos Vigilantes de la Playa.
També el Carl Lewis, aquest atleta, que avui en fa 64.
Sí, gran atleta, Gran, grandíssim atleta. Te'n recordes, no?
Los Angeles 84.
Home, aquell home, aquell.
Inoblidable.
Sí.
Els 100 metres i saltant, que, bueno, una cosa...
Sí, també sí, salt de llargada.
Salt de llargada, exacte. Sí, sí. Bueno, doncs, avui en fa 64, deia. Després també el Dan Aykroyd, el actor, guionista, productor i escriptor estatunidenc, que avui en fa 73 anys, i avui també en fa 80, no sé, tens aquesta... No?
La Debbie Harry.
Exacte.
De Blondie.
Que sí, senyora.
I un futbolista.
Sí.
On està aquest noi?
Doncs mira, el tenim allà, al Mundial de Clubs, encara. Ja acabant les últimes hores amb el Real Madrid, perquè aquest se'n va del Madrid.
El Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez.
El Lucas Vázquez,
on estava jugant? Va jugar a l'Espanyol?
Aquest va jugar a l'Espanyol, amb l'Ascensio, en l'època que el Madrid els hi va cedir. Que van fer molt bona, molt bona temporada, els dos, Però molt bona. La veritat que després ja la cosa potser no va ser igual, però vaja, tant un com l'altre. Doncs, bueno, avui el Lucas Vázquez fa 34 i, en principi, marxa del Madrid i no sé si continuarà jugant o penja.
No se li coneix destí.
No. Val, també avui fa anys, en fa 53, Claire Forlani, que pels que potser dieu qui és...
És una actriu.
És una actriu i és la... Ha fet pel·lícules, però potser la pel·lícula més emblemàtica és Conoces a Joe Black, amb el Brad Pitt i amb el... Doctor Aníbal Lecter, Anthony Hopkins. Ella és la protagonista d'aquesta pel·lícula, fa 53. I després, també fa anys, 61, la Cristina Cifuentes.
Aquesta va ser del Partit Popular, no sé si encara ho és. Va ser presidenta de la Comunitat de Madrid.
Exacte.
La van trobar, van enxampar robant crimes...
Per la cara.
Per la cara. Sisplau.
Ara està amb tertúlies.
Clar, home.
No, i també la van enxampar, que s'havia fet un diploma fals.
Ah, també
sí. És veritat, tens raó, sí senyor.
L'època dels diplomes.
Sí.
D'una d'aquestes universitats privades.
Sí, rares i estranyes. I després també recordarem i felicitarem a Víctor Willis.
De la banda Village People, a veure, fent memòria,
sí.
El policia i també el capità de l'armada.
Això. Estava disfressat de poli o bé de capità de l'armada.
Clar. Això. En fa 74, Víctor Willis.
Fa gràcia aquesta gent de Village People.
Home, sí.
El Trump li encanta aquesta cançó. La passa a tots els seus mítings, la té. Ha sigut la seva banda sonora.
Sí,
la balla i tot.
Sí.
Bueno, una cosa curiosa, eh?
Al Trump li costa poc ballar, eh? No. Li costa poc.
I de disbarats també li costa ben poc.
Sí, bueno.
I avui és un dia... hauria fet 64 anys...
Sí.
La gran amiga de l'Elton. Goodbye, England's Rose. Lady Di, Diana Spencer, 64 anys hauria fet, eh?
Pues sí.
Diana de Gales,
Lady
Diana
Di.
Spencer.
Lady Di. Avui també hagués fet anys un molt bon director, i a la vegada també actor, Sidney Pollack, Memòries d'Àfrica, entre d'altres.
Entre d'altres.
Entre moltes d'altres. Gran director. Hagués fet 91. I també Olivia de Havilland.
Que ja va morir gran, també, eh?
Sí, ja va morir
gran. Sí. També hauria fet anys l'Estelle Lauder, empresària nord-americana del món de la perfumeria, de la cosmètica... cosmètica de luxe, eh? Cosmètica de luxe.
De calé. També hagués fet anys... William Wyler.
Cineasta, productor, guionista franco-nord-americà, guanyador 3 vegades del Premi Òscar.
Sí. I també hagués fet anys... És que la veritat és que és un... Bueno, és una quantitat de gent, sobretot del món del cinema, importantíssima. Hagués fet anys també Charles Laughton.
La qüestió és saber si mintió entonces, si està mintiendo ahora, o és usted en realitat una embustera habitual i crònica.
Testigo de cargo.
Testigo de cargo. Come on, join the
party. Una pel·lícula molt maca. Charles Laughton. Sí.
Ens deixava, dia com avui, fa ja 20 anys, un cantant americà molt bo, Luther Vandross.
I també fa 21 anys que ens deixava...
¿Qué ha hecho César para merecer esas pruebas de afecto? ¿Aún lo ignoráis? Debo pues deciros, lo habéis olvidado su testamento.
Marlon Brando.
Aquí está, vedlo. Déu-n'hi-do, lo de juliol, eh? Perquè això no s'acaba aquí, també ens deixava, ja fa 25, un altre gran actor, Walter Matthau.
Hey. Oye, si hago alguna cosa que te irrite o te crispe los nervios, no dudes en decírmelo, ¿eh?
No.
Es tu apartamento y no quiero hacer nada que te irrite o te crispe los nervios.
Diga. Ah, hola, Francis.
No estoy aquí, no sabes nada de mí, no sabes dónde me he metido, no he llamado y no estoy aquí.
Sí, está aquí.
Hombre...
Gran pel·lícula.
Ai, sí, L'estranya pareja.
I tant. Amb el d'allò, amb el Jack Lemmon.
I tant.
També fa 29 anys que ens va deixar Margot Hemingway.
I també ja en fa 34 el pare de la Casa de la Pradera. Michael Landon.
Pues sí.
Que també era director, aquest senyor, eh?
Sí. El de Bonanza.
Sí.
El de Bonanza. També un altre gran actor també ens deixava ja fa 16 anys. Karl Malden. Que també, déu-n'hi-do. Volem també recordar en fa 16 que també aquí no té res a veure amb el cinema, però també era un escriptor, Baltasar Porcel. I acabarem amb un altre gran actor que també ens deixava fa 28 anys, un 1 de juliol, Robert Mitchum.
Has matado a dos hombres, Ben Harper. Es verdad, predicador. Asalté aquel banco porque estaba cansado de ver a los niños vagando por los bosques sin nada que comer.
Déu-n'hi-do a l'1 de juliol amb la gent del cinema i noms importantíssims, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, anem a repassar ràpidament els titulars dels diaris.
A veure si tenim alguna bona notícia. Compte.
A veure.
Com estàs de l'al·lèrgia, Joan Marc?
Bé, darrerament...
Sí?
Sí, sí.
Perquè
sí.
És que ara no té temporada, això, ja, eh?
Avui, sí, no,
jo he tingut
darrerament...
al·lèrgia aquests dies.
No, jo poca, no? Poca, sí.
Mira, el d'allò en té. A la feina. Sí. Té al·lèrgia a la feina, el Ricky, pobre. Ai, Déu meu. Anem a... Hi ha com una mena de sarau a la presó bastant considerable, eh? Perquè l'altaveu ens diu la presó reconfigura la línia de comandaments atorgant dues i tres atribucions a alguns responsables, però és que dia sí dia també gairebé, eh?
Ja, sí, no paren.
Que no parem, eh?
A la Comella no deu haver mòduls per polítics corruptes.
No crec.
Estarien buits.
Estarien buits,
sabem que Andorra no hi ha corrupció. Això no existeix, Andorra.
No, és una paraula que no es fa servir.
Corrupció o a Miami o a Espanya.
Sí.
Total, no?
Vale. La tibada d'orelles a la Mutua Elec de Sant Julià per vendre assegurances de manera encoberta. També Andorra Endavant, que acusa govern de fer els canvis al bus sense una valoració prèvia rigorosa. I avui entra en vigor el nou finançament de les ulleres i lents de contacte per part de la CAS. I el Cerdà, aquest és futbolista, doncs, que continua dues temporades més amb el Futbol Club Andorra.
Uh-huh. No confondre amb el Cerdà, eh?
No, aquest és Cerdà.
Cerdà.
Com el Vall Cerdà.
Exacte. Bé, el diari d'Andorra ens parla d'un tema, hi ha un sotstitular que diu el centre ja està col·laborant amb la investigació policial i és l'abús sexual a una alumna que fa saltar les alarmes al Liceu.
Sí.
En aquest cas, l'estudiant de 12 anys doncs, ha denunciat haver estat víctima de tocaments per un jove 2 anys més gran. Eh? Els fets s'haurien produït al principi del mes de juny a la zona del menjador de l'escola. Això per una banda. I a més, per una banda això, i per l'altra banda, un altre dels titulars del diari d'Andorra és que un jove s'enfronta a 12 mesos de presó condicional per haver tocat el pit a una noia. Mhm. Coses que sembla mentida que passin, però que passen lamentablement.
Doncs sí.
I que cada vegada passen més.
No, i que se saben, es diu.
Sí, bueno, ja. Després també hi ha una fotografia del carrer de la Unió i on t'hi diu que el carrer de la Unió tindrà 3 carrils, perquè així d'aquesta manera doncs hi hagi més... És més mobilitat, que es pugui anar d'una altra manera, no? La Taula Nacional de Mobilitat va anunciar que elaborarà un estudi per aquesta implantació de 3 carrils des del carrer de la Unió, el quilòmetre 0 i la Dama de Gel, tota aquella zona. Diu que això, l'objectiu és reduir fins a un 20% la congestió de vehicles en un tram especialment conflictiu. Uh-huh. Jo la veritat és que no sé com ho adaptaran això dels 3 carrils no ho sé. D'entrada han de fer les voreres més estretes.
No ho sé.
Un minicarril.
El que és el tram que va des de, diguem-ne, l'avinguda Carlemany-Meritxell fins al quilòmetre 0, jo ho veig complicat si
3.
No redueixes les voreres.
Per això.
L'altre sí. ja hi havia 3 carrils de facto perquè es permetia aquell carril de gir a l'esquerra per entrar en el pàrquing de l'Illa. Suposo que això. Els que estan construint el centre comercial a la zona d'Anna Maria Pla volen també un gir a l'esquerra, els que baixen del quilòmetre 0 i doncs d'aquí aquest tercer carril que es volen...
Bueno. Doncs aquesta és la història que ens porta el diari d'Andorra. També nou rumb per optimitzar el sistema educatiu andorrà. El grup de treball amb experts per abordar canvis pedagògics diu que té un llarg termini, ho deia el ministre, en aquest cas el senyor Ladislau Baró. I Riba recorda a la cambra que han fet més de 100 reunions amb els empresaris. Un altre titular del diari d'Andorra.
Anem amb la pàgina Digital Andorra. La infracció més detectada per la policia és no respectar la senyalització horitzontal. Mm. També entra en vigor, com sabeu, el finançament de les ulleres per part de la CAS. Siguem clars, això es financen anualment noves ulleres pels menors de 6 anys. Mm. Per les persones que en tinguin entre 7 i 21, serà cada 2 anys. I a partir dels 21, cada 5 anys.
Molt bé. Molt bé.
Vale. Deixem-ho així.
Vale.
I també veure, hi ha hagut un accident aquest matí a la rotonda d'Ers amb un motorista ferit. I també les crítiques perquè l'eliminació del bus circular afectarà els escaldencs.
I tant. És una vergonya. No, aquesta línia circular, que la meva mare fa servir, que sé que ens està escoltant, molta gent gran la fa servir, tant a Engordany com a la zona d'Engolastés, perquè és un estat més lluny del nucli urbà, i us hi permet anar a l'hospital, us hi permet anar a comprar, i ara s'elimina i no hi ha cap solució pensada per a aquesta gent.
I per què es deu eliminar?
Jo no ho acabo d'entendre, potser era la línia més ben dissenyada que hi havia de tot el sistema que hi havia actualment. Perquè justament era una línia que donava servei a zones que estan poc servides ja.
Sí, tenen poca connexió, no?
I el ser circular permetia anar fent... amb algun transbordo, potser anar cap a la Massana, ara ja, això és... No sé, jo la veritat no ho acabo d'entendre.
Faran marxa enrere, veràs.
Bueno, hi ha una recollida de firmes i espero que amb les preguntes parlamentàries i tot això serveixi perquè se n'adonin que era una línia de bus molt utilitzada, la veritat. Bueno,
és que, a més, tot això ve perquè hi haurà tota una sèrie
de canvis
que em sembla que són la setmana que ve.
Sí, sí, però no donen servei al que treuen.
Ja.
El que no pots fer és fer canvis i eliminar coses que estan funcionant i que donen servei a la gent i que aquella gent es queda pinjada. Ja. Està bé de fer canvis, però per millorar el servei, no
exacte,
perquè vagi a pitjor.
Ja. I també dic, ja que estem parlant d'això, que quan fem canvis o es fan canvis, que s'han d'anunciar i s'han d'explicar.
Sí, avui en dia encara no sabem on seran les parades.
Correcte. És que per ahir vull. Perquè, clar, si no sabem ja per on passarem, ni per on passaran, ni per on estaran les parades, que s'ha d'informar i fer-ho bé. Perquè a vegades, moltes vegades, inclús ja amb l'actual sistema, hi han canvis que no t'enteres, estàs allà esperant l'autobús, no ve l'autobús i després resulta que l'autobús ja no passa per aquest carrer, que passa pel carrer del costat, i tampoc n'hi ha cap lletrero ni res.
No.
I és que de veritat, com sóc habitual
usuari,
per això ho dic, perquè m'he trobat en més d'una ocasió, no? I l'autobús, vinga, corrent cap a l'altra punta perquè l'autobús ja no passa per mi. Perquè hi ha una grua que està, jo què sé, i l'autobús no hi pot passar, aleshores ho canvien,
anem amb publicitat.
Sí, som-hi.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Viu al Museu Nacional d'Art de Catalunya en moviment. Des del centre, Eugènia Balcells, la mítica instal·lació de videoart gravada a Nova York. Ara la pots recórrer i sentir. Fins l'11 de setembre, al MNAC, a Barcelona, a Montjuïc. I vols fer de la teva visita una experiència? Descobreix totes les activitats que podeu gaudir en família a capdesetmanamnac.cat.
A prop teu! A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. 3x2 amb més de 500 productes de les seccions d'alimentació, com les truites de diferents varietats Boda de Bo de 300 a 410 grams. Comprant-ne 3, la unitat surt per només 2,66 €. O la xocolata de diferents varietats Excellent Lean de 5 grams. Comprant-ne 3, la unitat surt per només 1,79 €. I avui dimarts aprofita el 10% de descompte en tota la fruiteria i gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Doncs apa, Li.
Apa.
Apa, anem. Anem a l'univers del sí. Miralles.
Agafem la línia circular.
Anem, sí, agafem sí, la línia que vulguis.
Sí, la línia circular, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Abans d'acabar temporada, el que haurem de fer és una mica de repàs al que s'esdevindrà aquest estiu, no?
Sí, no,
tindrem
però tindrem
les llagrimetes
temps,
i tot sí, això, eh? Sí, sí. Que no faltin, que no
faltin. Fins a l'agost les llagrimetes no arriben.
Les llàgrimes
de Sant Llorenç.
De Sant Llorenç.
De Sant Llorenç, que
morons. Sant Llorenç, sí.
A veure, descobrir un planeta fora del nostre sistema solar, ens dius, pot semblar una cosa d'astrònoms professionals, sí. Però sembla que no és així.
No sempre és així.
Ah,
no. La veritat és que és a veure, descobrir un planeta fora d'un sistema solar és complicadíssim. És complicat. Per què? Perquè el mètode més utilitzat avui en dia és veure passar el planeta per davant de l'estel. Quan passa el planeta davant de l'estel, la llum de l'estel canvia una miqueta. Cosa molt, molt fina, molt fina. I aquest trànsit que en diuen, com passa pel davant, pot durar unes quantes hores. Durant unes quantes hores canvia la llum, després torna al normal.
Yeah.
Però vés a saber quan tornarà a passar. Mm. Això depèn de la distància a la qual el planeta es troba del seu estel. Mm-hmm. Pot estar, si està molt a prop, pot estar uns dies, potser unes hores. Si està molt lluny, com Júpiter, pot estar uns anys a tornar a passar. Si està com la Terra, pues, tarda un any, no?
Yeah.
Però, uh-huh. Si està menys que la Terra, pues, pot tardar uns dies, un centenar de dies. És el cas d'aquest planeta que s'ha trobat nou,
sí.
Un exoplaneta que es diu TOY4465b, que està al voltant d'un estel que està uns 400 anys llum de nosaltres. És un planeta que té 6 vegades la massa de Júpiter, però només és una vegada i 1,25 vegades la dimensió de Júpiter. És a dir, que és molt més dens que Júpiter, segurament perquè hi ha una part rocosa. No és només un planeta de gas, sinó que és un planeta que també hi ha una part que és densa de roca o d'aigua, vés a saber, no ho sabem exactament encara, i que es troba a una distància del seu estel que és 0,4 vegades, és a dir, un 40% de la distància que la Terra es troba del Sol. I doncs dona la volta a aquest estel en uns 100 dies, 102 dies exactament. Ho va observar un satèl·lit de la NASA que es va llançar l'any 2018, que és el TESS, que és el Transit Exoplanet Solar Survey, que és un satèl·lit que té un camp molt gran, que observa molts estels a la vegada i que mira aquestes variacions de llum que tenen els estels que poden significar l'existència d'un planeta, que hi ha un trànsit d'un planeta al davant. En va veure un en aquest estel, doncs va descobrir aquest planeta, però per confirmar que aquest planeta existeix, se n'ha de veure dos, perquè un sol trànsit pues, podria ser una miqueta de soroll, una miqueta de variació intrínseca de l'estel. És a dir, si se'n veu dos i amb regularitat, amb un període que es correspon o que tindria de ser un planeta, pues, aleshores confirmem que existeix aquest planeta. però no és senzill que els telescopis que teníem a la Terra i fins i tot el TESS pugui tornar a observar aquest estel en el temps que es necessita i en el moment que es necessita. Aleshores, què es fa? Es fa es crida a una xarxa d'astrònoms aficionats que es diu la Unistellar Citizen Science Network. Unistellar és una companyia que fa telescopis robotitzats, yeah. Que observen el cel i que són tots més o menys igual i que tenen un detector CCD que es pot connectar amb un ordenador i que treballa juntament amb el SETI. El SETI és aquesta organització que és la que busca vida extraterrestre. Yeah. Yeah. Però, doncs, per buscar vida extraterrestre s'han de buscar també planetes, en el qual hi pugui haver vida extraterrestre. Doncs el SETI, amb aquesta xarxa d'aquesta empresa que ven telescopis, és una empresa francesa, està situada a Marsella, la gent que compra aquests telescopis es ponen a apuntar en aquesta xarxa, fiquen el seu telescopi, el SETI us hi diu, heu d'observar aquest estel, i es fiquen a observar aquest estel i pues, poden observar les variacions de lluminositat pues, amb un període molt més gran que no pas ho poden fer els telescopis professionals que tenen un temps limitat d'observació i que tenen molta pressió de molta gent que hi vol observar, doncs s'hi poden dedicar més que no pas als professionals, aquests aficionats. I doncs aquesta xarxa, 24 astrònoms aficionats es van apuntar a observar aquest estel, 24 aficionats de 10 països diferents, amb aquests telescopis que es diuen el F-Scope, que és el disseny que ells distribueixen, i van veure el segon trànsit necessari per confirmar l'existència d'aquest planeta. I doncs ara han publicat tots junts, els astrònoms professionals amb els astrònoms aficionats, han publicat un article confirmant l'existència d'aquest planeta, i doncs que demostra l'utilitat. No és el primer que descobreixen d'aquesta manera, n'hi ha d'altres, i pots anar a la web, et pots comprar el telescopi, vas a la web, t'apuntes, hi ha un petit curset, un petit tutorial que són uns 15 minuts, amb 15 minuts aprens com funciona el telescopi i com has de fer per observar i per enviar les dades en aquesta xarxa, i després només l'has d'instal·lar en un lloc que estigui bé per observar, fora de contaminació lumínica, millor estar en el camp, fora de qualsevol ciutat, evidentment, i pots contribuir a la ciència gràcies a aquesta xarxa. És una manera de fer ciència sense ser professional de contribuir al descobriment d'aquests exoplanetes.
No deuen ser baratos, no? De tota manera.
Com vols un ara?
No conec el preu, no sé el preu.
Deuen tenir un preu, això.
Home, sí, esclar.
Heu d'anar a la web d'Unistellar i allà suposo que hi ha el catàleg i veieu com costa. Tampoc crec que valguin molt,
No. Clar, no valen com un James Webb.
No. Hi ha desenes de milers de persones apuntades, són telescopis que estan a l'abast de gairebé totes les butxaques.
Tu en tens algun de telescopi?
En tinc un de quan era jovenet, però ja no. Ta pobret està ja de relíquia.
Per fer bonic, no?
Per fer bonic, sí.
D'adorno,
No el toques, però si el toques es desmunta una mica.
És un pongo.
Home, és un record, no? És un record.
Però jo d'aficionat, és que va ser una decepció. El primer cop que vaig observar pel telescopi, que jo em pensava que veuria estels i cometes i planetes i tot, tot negre.
Estava núvol aquell dia, home.
No, és que estigués núvol, és que no. Si no apuntes o bon lloc, clar, després sí, vaig apuntar a la Lluna i apuntar a Júpiter, a Saturn, i doncs sí que vaig veure algo, però tampoc no era el que jo m'esperava. Tenia 7 o 8 o 9 anys, era molt jovenet. Però bueno, l'interès el vaig tindre després.
Ja me'l veig amb el telescopi, el Joan Marc, amb pantalons nets curts.
I a l'època, allà on estàvem a l'època era bastant fosc, perquè no hi havia veïns i tampoc hi havia il·luminat públic. fa molts anys, això.
Ja, esclar.
Ara no es pot observar de casa meva.
Bueno, ara parlem de telescopis seriosos i d'un telescopi...
Parlem del James Webb.
Del James Webb, que hi ha notícies.
És una altra manera de detectar exoplanetes. Sí, tindré un telescopi que costa 10.000 milions de dòlars.
Això ja és en plan professional.
Evidentment és en plan professional i aquí no és utilitzant el trànsit, no és veient el planeta que passa per davant de l'estel, que no, tu no veus el planeta, ho veus el canvi de llum de l'estel. Però aquí el James Webb té la capacitat de veure directament aquests planetes i ha apuntat amb un planeta de l'estel C. Antilae. Centilae és un estel molt jove, és tan jovenet que el seu sistema solar encara està en formació. Mm. És a dir, veiem aquest sistema solar com era el nostre fa uns 4.000 milions d'anys.
Yes.
Aquest sistema solar potser té uns quantes desenes o centenars de milions d'anys d'antiguitat, i el que veiem, a més tenim la sort de veure'l des del pol, des de dalt, no ho veiem de costat, veiem des de dalt, veiem l'estel en el centre i al seu voltant tot un núvol de pols i d'asteroids i de coses que estan allà voltant, que està distribuït en tres anells diferents. I el que ha fet el James Webb és anar a mirar amb infraroig, amb un d'aquests anells, ha vist una petita osca, un petit foradet, en el qual s'hi veu al centre el planeta que s'està formant. És un planeta que fa 100 vegades la massa de la Terra. Segurament és un protoplaneta, és a dir, que encara està molt calent, és a dir, s'està formant, està rebent, perquè està enmig d'una zona on hi ha molta cosa que està voltant, una miqueta la Terra com quan es va formar, però aquest és bastant més gran, és 100 vegades la massa de la Terra. Per exemple, és més petit que Júpiter, només fa un 30% de la massa de Júpiter. Tot i tot, és el planeta més petit que s'ha observat mai directament, que s'ha obtingut mai una imatge. És 10 vegades més petit que el següent que s'ha observat directament. No se n'han vist molts, de planetes directament, és complicat. Però el James Webb té aquesta característica que té un coronògraf, és a dir, que pot tapar la llum de l'estel i llavors pots veure millor que hi ha al voltant, perquè si no la llum de l'estel t'il·lumina tant que no veus el que hi ha al voltant. L'has de tapar. Aquí, quan, per exemple, quan volem mirar el Sol i volem veure la corona del Sol, també hem d'utilitzar un coronògraf.
És complicat.
Coronògraf.
Justament per veure la corona solar, si no la llum del Sol tapa aquesta corona solar, que és molt més feble. I doncs el James Webb ha pogut veure aquest planeta que li hem ficat el nom de TWA, és com l'antiga companyia d'avions, la TUA.
La TUA, sí.
TUA 7B. S'ha pogut veure, es pot veure directament, amb infraroig, perquè és un planeta. La temperatura d'aquest planeta deu estar entre els 93 i els 200 graus. Està tan distant del seu estel, és un planeta que és bastant fred, no és un planeta calent. Però el ser fred emet en infraroig mitjà, que és l'utilitzat que pot observar el James Webb, i doncs pot veure aquests planetes que potser d'aquí uns quants anys, uns quants milions d'anys, poden ser planetes en els quals hi pot haver vida.
Pot haver vida.
Però bueno, és el primer que observa directament el James Webb, és el primer que troba el James Webb directament, no serà l'últim, segurament.
No, segur.
No serà l'últim.
Espavilat, el James.
I per acabar, ens vol explicar una curiositat.
La curiositat de la setmana.
Una curiositat, més aviat és un misteri que s'ha resolt. Però s'ha resolt força ràpid. El juny de 2024, un dels grans radiotelescopis que hi ha a Austràlia, a l'ESCA, l'Square Kilometer Array, Square Kilometer és un quilòmetre quadrat, és un radiotelescopi que té una amplada d'un quilòmetre quadrat, és a dir, que és un dels grans, un senyor radiotelescopi.
Sí.
I va detectar una emissió de ràdio molt curteta, va durar uns 30 nanosegons, molt curteta, però molt similar a les emissions de ràdio que provenen d'altres galàxies, que en diuen els Fast Radio Burst, és a dir, els flashos d'emissions de ràdio. Molt curtets. Se'n veuen milers al nostre voltant. No se sap ben bé a l'origen encara d'aquestes emissions de ràdio. Es suposa que provenen d'estels particulars que en diuen magnetars, que són estels amb un camp magnètic molt potent i que quan el camp magnètic s'orienta cap a la Terra fa una emissió de ràdio potent que ens ve dirigida cap a nosaltres, però molt curteta. Estan en rotació i el camp magnètic va voltant i de tant en quan ens fan aquestes emissions. Però la veritat és que no sabem el seu origen. Se n'ha detectat de molt llunyans, a milers de milions d'anys llum de nosaltres. És a dir, que realment són emissions potents. Aquesta va ser molt curteta, però va ser tan potent que va tapar la resta del cel amb ràdio. És a dir, que va ser una emissió potentíssima, curta, però molt potent. Això al juny del 2024. També era de les més curtes que s'han vist mai. Doncs això va fer que s'investigués el seu origen i intentés descobrir què podia haver provocat aquesta emissió i d'on provenia. Doncs al final han trobat que l'emissió no venia d'una altra galàxia, no venia fins i tot de... Bueno, sí que venia de la nostra galàxia, però en realitat venia del nostre entorn més pròxim, venia d'un satèl·lit que està en òrbita al voltant de la Terra, un satèl·lit de la NASA, que es diu el Relay 2, però és un satèl·lit que està en desús des de l'any 1967.
Carai.
Es va llançar el 1964, era un satèl·lit de la NASA, dels primers satèl·lits de telecomunicacions, que permetia fer de relé entre la NASA i les estacions de seguiment dels llançaments espacials de l'època, que hi ha una a Austràlia, n'hi ha una altra a Espanya a prop de Madrid, i doncs aquests satèl·lits feien de relé i permetien traslladar les senyals d'un lloc a l'altre. Però l'any 67 aquest satèl·lit va fallar completament. Des del 67 està voltant al voltant de la Terra, però és completament inactiu, està a uns 4.500 quilòmetres a sobre de la superfície terrestre i tothom l'havia oblidat. Però que de cop i de volta, el juny del 2024, pam, fa aquesta emissió de ràdio d'un satèl·lit que està mort.
Yeah.
Clar, doncs aquí, doble misteri.
Misteri.
Com és possible que un satèl·lit que està mort des de fa 58 anys, de cop i de volta, faci una emissió de ràdio tan potent? Bueno, hi ha dues teories actualment que no sabem quina és la certa, però potser una té més possibilitats que l'altra. Una és que sigui electricitat estàtica. Yeah. Està en aquesta òrbita i què passa pels camps magnètics i per plasma i en un moment on hi ha molta activitat solar i hi ha aurores boreals i hi ha moltes partícules que estan per allà, pues, el mateix que quan nosaltres freguem contra un jersei de llana fa electricitat estàtica, sí. Pues, quan passes per una zona on hi ha una miqueta de ionització, una miqueta de plasma, es carreguen els circuits morts del satèl·lit, però es carreguen d'electricitat i fa una xispa, fa una espurna, i llavors fa aquesta emissió de ràdio. Bueno, una possibilitat. L'altra és un micrometeorit que hagi picat contra el satèl·lit, un micrometeorit molt petit, de pocs mil·límetres, i que al picar contra els circuits s'hagin carregat de cop i pom, hagin fet aquesta espurna. Clar, la possibilitat de que pique el micrometeorit faci l'espurna i el telescopi al mateix temps estigui observant, és molt feble. Molt. Doncs prefereixen la idea de que sigui electricitat estàtica, que carrega els circuits i produeix aquestes espurnes. Bueno, pot ser això. Ho estaran estudiant en els propers mesos, perquè també servirà per protegir els futurs satèl·lits de com passin per aquestes zones ionitzades, que no es carreguin i facin espurnes quan estan funcionant, que aleshores és encara pitjor. No?
Malament, rai. Ja.
Doncs sí, sí.
A veure, satèl·lits ja tenen feina.
Satèl·lits morts... anava a dir, perquè un programa del Basté...
Potser són satèl·lits zombis. Els walking satèl·lits.
Que tinguis molt bona setmana, Joan Marc, i moltes gràcies. Avui hem pogut gaudir de la teva presència aquí a l'estudi, cosa que ens agrada sempre.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Tornem a les 7, si Déu vol.
I tant que sí. Ara ja estem arribant a la 1 i tenim el butlletí.